COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dani Alves se quedarà en llibertat si paga 1 milió d'euros de fiança a l'espera que la seva sentència sigui ferma. El futbolista condemnat a 4 anys i mig de presó per violació a una noia de 23 anys a un bany d'un reservat a la discoteca Sutton porta 14 mesos a la presó, és a dir, 1 any i 2 mesos. S'obre el debat a Ciutadà. Si d'acord amb la sentència en primera instància i, per tant, és recurrible, el temps de Dani Alves a la presó és suficient o no? Un s'ha de guiar per la condemna i no pel que pensa que s'hauria de penar per la gravetat del delicte. I l'objectiu primer i únic de la presó és la reinserció de l'intern per retornar a la vida comunitària. Ara bé, hi ha un requisit que em sorprèn. Dani Alves queda lliure amb la retirada dels seus 2 passaports, l'espanyol i el brasiler, i l'obligació de signar setmanalment si paga 1 milió d'euros. Si abona aquesta quantitat de diners, surt de la presó. Si no, continua. Segurament un jurista em dirà que és un condicionant més per reduir el risc de fuga, que ara l'Audiència de Barcelona, de 2 magistrats contra 1, no veu i per això obre la porta de la presó al mediàtic condemnat. Però un es pregunta si no es vulnera el principi d'igualtat i per què hi ha una vinculació amb els diners de la fiança i la resolució judicial. No té res a veure una cosa amb una altra, però avui no me'n diran que com està el futbol. Amb registres a la Federació Espanyola de Futbol i també la setmana passada dels Mossos d'Esquadra a la Federació Catalana. Bona tarda, sóc Sergi Tor i busquem l'última hora informativa amb la Mar Puerto. Mar, bona tarda. Quina és l'última hora del cas Dani Alves?
Bona tarda, Sergi. Doncs precisament d'això en parlem, perquè l'Audiència de Barcelona, com deies, ha acordat la presó provisional del futbolista Dani Alves eludible mitjançant el pagament d'una fiança d'1 milió d'euros i, en cas de verificar-se aquest pagament, acordar la llibertat provisional amb la retirada dels 2 passaports, l'espanyol i el brasiler. En la interlocutòria també s'acorda la prohibició del condemnat de sortir d'Espanya i l'obligació de compareixer davant de l'Audiència Provincial setmanalment. I almenys una desena de detinguts en l'operatiu policial a Osona contra un grup per fer estafes bancàries per internet. Els agents han fet registres a 8 domicilis de Manlleu i una roda de Ter i se'ls acusen d'estafa tecnològica, blanqueig de capitals i organització criminal. I avui també hem sabut que ha mort l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, a l'edat de 88 anys. Osàcar va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó pel cas del desviament de fons del Palau de la Música i, a més, també estava pendent el judici per una peça del cas 3% que l'Audiència Nacional va decidir reobrir el passat octubre. I informem que el banc BBVA preveu que l'economia catalana creixi un 2,1% aquest any. De fet, els serveis d'estudis del banc han fet una revisió a l'alça del PIB per l'any 2024, tot i que retalla també el del 2025. I a tot això parlem de que els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 37 anys a Reus com a presumpte autor d'almenys 4 delictes de furt amb el mètode de la muleta. El lladre s'asseia darrere la víctima i feia servir roba per tal d'ocultar que estava robant dins les bosses de mà. I avui acabem explicant que els representants de diverses organitzacions agrícoles han declarat aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida per la protesta en què es van llançar conills. Desenes de pagesos els han donat suport a les portes dels jutjats.
Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. I comencem pel temps, sol de primavera, que per cert ja hi som, és a dir, en aquest cas dins del calendari, temperatures altes, 24 graus a Lleida. Petites pluges a la zona de la Vall d'Aran i també al nord-est. Demà per cert pujaran les temperatures i al cap de setmana es normalitzaran. La setmana que ve fins i tot podria arribar alguna pluja, però al llarg dels pròxims dies, sol i temperatures altes. Anem ja tot seguit cap al trànsit. Busquem incidències actuals a la xarxa viària de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Principals carreteres i autopistes catalanes ja s'ha normalitzat la situació. L'autopista AP7 a la zona del Vallès, un accident de fa estona, complicat un pèl al trànsit, sobretot en sentit sud, sentit Tarragona, anant cap al Papiol. Tot això a la zona central de l'AP7, de zona del Vallès. Com us dèiem, situació normalitzada en aquest punt. Encara queda un pèl de lentitud, aturades a la C58 entre Montcada i Ripollet, sortint de Barcelona, en sentit Sabadell-Terrassa. Com us dèiem, de moment poca cosa més. A la resta de dies, també dies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Últim episodi de violència a les presons de Catalunya. 4 funcionaris del centre penitenciari de Ponent ferits després de mediar amb una baralla entre interns. Un d'ells de baixa mèdica. És aquest un últim cas potenciat des de fa una setmana perquè el malestar dels treballadors és absolut després del detonant de l'assassinat de la cuinera a la presó de Mas d'Enric de Tarragona. Aquest migdia, concentració de centenars de treballadors i de familiars de la víctima a la plaça de Sant Jaume. Reunió amb la vicepresidenta Laura Vilagrà sense acord. Els treballadors continuen a mantenir la seva exigència de la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Usabar, i també amb aquesta casa de la secretari de Calderó. Com ha anat aquesta reunió a plaça de Sant Jaume? Roc Solà, bona tarda.
Així és, Sergi. Avui a les 11 del matí s'han concentrat centenars de funcionaris de presons a la plaça Sant Jaume de Barcelona. L'ambient era un ambient de protesta on s'han sentit crits com assassina o dimissió dirigits a la consellera Ubasart. Hem preguntat a la Laura, funcionària de la presó de les dones de Barcelona, sobre la situació que es viu dins la presó i ens ha concretat que el mal físic no és l'únic que pateixen dins les presons.
Però a part de les agressions físiques que hi ha, està tota l'agressió psicològica que estem sufriendo tots els treballadors penitenciaris. Estás expuesto cada día que porque digas a una persona un no, que te pueden apuñalar, escupir, tirar lejía, tirar al suelo y no pasa nada. Ayer agredieron a 5 funcionarios en Ponent. El mismo día que mataron a nuestra compañera, asesinaron a nuestra compañera, por la mañana habían agredido a 4 funcionarios en 4 caminos.
S'han escoltat protestes més agressives amb llançaments de pirotècnia potent al mig de la plaça que han agafat per sorpresa més d'un. Seguidament han donat unes paraules als familiars de la Núria, la funcionària assassinada ara fa gairebé una setmana, on s'han mostrat molt crítics amb la normativa dels centres, igual que en Joel, que ha detallat aquestes protestes.
S'han de revisar totes les normatives que tenim. El cas de la Núria, per exemple, hi havia un intern, tothom es pregunta, amb un ganivet, un intern que ja havia matat amb un ganivet. Això s'ha de revisar. No tots els interns poden, per molt bon comportament que tingui, no poden estar tots els destins i no els hi podem deixar determinades eines. Un intern que ens amenaça de mort, un intern que hi ha una baralla multitudinària, X no pot tornar al mateix lloc al cap d'unes hores.
Amb l'ambient d'indignació que es percebia, molts funcionaris han afirmat que fins que no hi hagi dimissions a la conselleria, que les protestes no pararan i que tampoc s'asseuran a negociar.
Gràcies, Roc, des de la plaça de Sant Jaume. Acabem de finalitzar ja aquesta concentració i reiterem, els treballadors de les presons catalanes mantenen la seva exigència de demanar al govern de la Generalitat la dimissió de la consellera Gemma Ubasart i del secretari de Mesures Penals, Amanda Calderó, des de fa una setmana i el malestar continua a les presons amb els seus treballadors. Canviant d'arguments informatius. És hores d'ara la proposta estrella a nivell econòmic per part del govern de la Generalitat i, per tant, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya a uns prop de 2 mesos de les eleccions al Parlament del pròxim 12 de maig. I és la transferència de tots els impostos. Una mica, doncs, un sistema molt similar al del País Basc, que ja parlem, aquesta proposta de finançament singular que el govern de Catalunya ha posat sobre la taula. L'executiu central ja ha dit que ni parlar-ne. Queda obert de nou el debat sobre si Catalunya està ben finançada o no, i per això han demanat l'opinió al director de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada FEDEA, Ángel de la Fuente. És un dels experts en finançament territorial més escoltats. Ha viscut 24 anys a Catalunya, però el 2014 ja es va traslladar a Madrid, molt crític amb la deriva del procés independentista. Yolanda Canales, les preguntes són clares. Què t'ha dit el professor de la Fuente? Catalunya està mal finançada? Necessita recaptar tots els impostos després d'aquesta última proposta del govern de la Generalitat, Yolanda?
Catalunya no ha estat ni està mal finançada. Sempre ha estat dins la mitjana i això pot comportar que alguns anys estigui per sobre i altres per sota. Segons ha explicat Ángel de la Fuente, que ha apuntat que és més probable que hagi estat més mal gestionada. En tot cas, considera que és un problema la proposta de finançament que ha posat damunt la taula el govern i que a la pràctica és el sistema foral. La idea, segons aquest expert, és clara: aportar menys al conjunt d'Espanya i fins i tot que aquesta aportació sigui insuficient. El que té clar el president de FEDEA és que no es tracta ni molt menys d'un model federal i el que es pretén és que desaparegui l'Estat de Catalunya, almenys des del punt de vista fiscal.
Lo que se propone no es en absoluto un modelo federal, en ningún país federal funcionan así las cosas. Lo que se propone básicamente es que el Estado desaparezca fiscalmente de Cataluña. Y además con la tentación de que al día siguiente, si se considera en Cataluña, pues lo pida Baleares y Madrid. Entonces todas regiones ricas que aportan, generan un excedente que se puede utilizar para hacer políticas sociales y redistribución, pues desaparece.
I ho podrà aconseguir Catalunya? Ángel de la Fuente diu que no és impossible, perquè la força que tenen els nacionalistes al Congrés és gran, però espera que imperi el sentit comú.
Seguramente no es imposible, las circunstancias políticas pues les dan a los nacionalistas catalanes un poder muy grande que no intentarán explotarlo al máximo, pero espero que la mayoría del Congreso tenga la sensatez de decir que no.
I si la Generalitat ha presentat aquesta proposta de finançament és, segons el govern, pel dèficit fiscal que pateix a Catalunya i que xifra en 22.000 milions d'euros anuals. Per Ángel de la Fuente, aquest dèficit és molt més petit del que calcula perquè la Generalitat, diu, utilitza dades esbiaixades.
La falta de pressupost ha obligat a Pere Aragonès la convocatòria d'eleccions anticipades al Parlament de Catalunya el pròxim 12 de maig. La falta de pressupost a l'Ajuntament de Barcelona pot obligar l'actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, a fer una moció de confiança i vincular amb aquest cas la seva continuïtat en d'alcalde a l'aprovació del pressupost municipal. És la conseqüència de la negativa dels comuns a votar sí al pressupost d'aquest any a l'Ajuntament de Barcelona. Una situació que ha provocat les crítiques del tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Baix, que ha carregat durament contra la líder dels comuns, Ada Colau. Baix ha exigit a Colau que no es carregui els comptes municipals, com va fer amb els de la Generalitat, com una revenja per no tocar poder.
No és creïble constantment parlar de l'esquerra, que nosaltres volem polítiques d'esquerra, i s'han carregat, votant negativament, dos pressupostos, volen plantejar fer el mateix amb el tercer, i aquell que a dia d'avui té més dificultats per tenir acords amb l'esquerra precisament no és el govern, sinó que és la de Colau i el grup dels comuns. L'únic que volen fer, doncs, és entrar al govern. És totalment legítim, però que després no en parlin ni de polítiques neoliberals ni de deriva que pot tenir el govern.
Queda clar, escoltant el tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, que les relacions de confiança entre els partits d'Esquerra a Catalunya, PSC, Comuns i Esquerra Republicana estan hores d'ara molt allunyades. Que el sector de la salut té un pes important en l'economia catalana és un fet indubtable segons tots els economistes. L'últim indicador en aquest sentit és un informe del Consell de Treball Econòmic i Social que situa el sector salut en la tercera posició pel que fa al valor afegit i generació d'ocupació a Catalunya. L'estudi identifica la salut mental i la protecció de la soledat entre les accions per un sistema més sostenible com els pròxims reptes, Mara Rodríguez.
Doncs així és, el sector de la salut ocupa la tercera posició de l'economia catalana en termes de valor afegit per darrere del comerç i les activitats immobiliàries i també és el tercer sector en generació d'ocupació després del comerç i del turisme. Salvador Guillermo, ponent de l'informe, ha assegurat que és, per tant, un sector molt potent.
Genera molt valor afegit d'un sector que és capaç de produir i aprofitar intensament la recerca, el desenvolupament i la innovació, i a més un sector que té un impacte, que la gran part d'aquest impacte es queda dintre del territori.
L'informe calcula que per cada euro que s'inverteix en salut es generen 0,80 euros en el conjunt de l'economia catalana, afectant de manera positiva el valor afegit brut.
El valor afegit brut agafa el 62% de tota la producció. I, per tant, l'altre 38% són consums intermedis. I aquest valor afegit, a més, una part molt substancial corresponen a la remuneració dels assalariats, que ve a ser el 44% del total del valor de la producció.
L'informe identifica actuacions costa-efectives per millorar la sostenibilitat del sistema, entre les quals es troba la promoció de la salut mental.
I continuem parlant de salut, perquè segons un estudi de la Diputació de Barcelona, prop d'un 7% dels adolescents que estan fent hores d'ara cursant quart d'ESO pateixen la Covid persistent. Així ho revela l'enquesta d'hàbits de salut als alumnes de quart d'ESO que s'ha fet durant el primer trimestre d'aquest curs, 4 anys després de l'inici de la pandèmia. D'aquí un moment escoltarem el testimoni de la mare d'una noia de 17 anys que s'ha infectat en 7 ocasions i que totes dues pateixen la Covid persistent. Però abans, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra han volgut analitzar amb el tècnic de salut de la Diputació de Barcelona, Lluís Camproví, els efectes especialment greu, sobretot en matèria de salut mental, que la Covid ha tingut entre la població adolescent. Primer de tot, a Ricard Álvarez, quins són els símptomes dels afectats de la Covid persistent?
Símptomes d'esgotament, ofec, tos contínua, trastorns del gust i l'olfacte, palpitacions, dolor muscular i articular, mals de cap periòdics. És el quadre clínic dels afectats per la Covid persistent. A Catalunya hi ha 15.000 diagnòstics de totes les edats d'aquesta patologia i el Servei Català de Salut considera que està infradiagnosticada. I per primera vegada, ara hi ha un estudi dirigit als adolescents. Segons la Diputació de Barcelona, afecta el 7% d'estudiants de quart d'ESO. Lluís Camproví, tècnic de Salut de la Diputació de Barcelona, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra, planteja les solucions als afectats.
Primer, reconèixer la situació i, per tant, donar les eines per seguir-ho monitoritzant, avaluant. Després, penso que cal donar l'atenció a les persones que pateixen la sintomatologia, donar les claus sanitàries i socials per resposta de Covid persistent i també invertir en recerca, tant en prevenció com en tractaments.
La malaltia és superior en les dones, amb un 8,6% que en els homes, que arriba al 5,3%. El percentatge es duplica al 11% d'afectats quan s'han contagiat més d'una vegada. Lluís Camproví alerta que els casos de Covid persistent poden arribar amb un contagi recent.
La qüestió és que no és una cosa dels primers infectats o de les primeres persones que van agafar la Covid, els 2020, 2021, sinó que seguim trobant casos i en les nostres dades la prevalença segueix estable al voltant del 7% d'aquests infectats que agafen, que adquireixen la Covid persistent. Per tant, no és una cosa del passat i seguirem trobant nous casos.
Dels adolescents afectats, 2/3 pateixen cansament i un 44% dificultats per respirar o mal de cap com els principals símptomes.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a Geno Velasco, que és una veïna de Pineda de Mar. Ella i la seva filla adolescent estan afectades de Covid persistent. Geno, benvinguda a l'informatiu migdia i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com es trobeu, tu i la teva filla?
Bé, doncs, fa 4 anys que no gaire bé. Les dues tenim Covid persistent, jo tinc més de 5 símptomes. I ella, déu-n'hi-do, uns quants també. I bé, fem el que puguem per portar un mínim de qualitat de vida, però diguem que no estem gaire bé.
Les seqüeles de la Covid, quan es van iniciar o quan van començar?
Doncs de seguida que vam tenir la Covid van començar unes i unes altres posteriorment. O sigui, han anat sortint coses.
Quan parlem que han anat sortint coses, me les podries explicar?
Doncs mira, el primer va ser molt de dolor muscular, debilitat muscular, pèrdua de força, pèrdua de massa muscular, pèrdua de pes, o sigui, pèrdua de cabell, problemes de la pell, problemes intestinals, problemes de disfàgia, o sigui, moltíssims problemes de primer moment. Però després ha anat sortint un síndrome de Raynaud, una intolerància al fred, problemes per dormir, moltíssim mal de cap, o sigui, grau 10, allò que no pots ni pensar. En el seu cas, això ha comportat una disminució del rendiment acadèmic. Ella tenia altes capacitats abans del Covid persistent i bueno, ara s'ha trobat doncs, que li costa moltíssim tot. Li costa moltíssim l'escola, portar una vida diària normal, fer exercici, fer les activitats que fan la gent de 17 anys. Diguem que tot s'ha complicat una mica.
Clar, m'estàs parlant ara de la teva filla. De quants anys té?
17
anys, no? Encara és, és menor d'edat, però clar, sí. És en un moment clau del rendiment escolar, gairebé de l'accés a la universitat, estem davant de cursos claus, i a més, doncs, és una edat de molta energia, de molta activitat. Suposo que, a banda de la teva preocupació personal, del teu estat, veure doncs, la teva filla doncs, amb aquesta malaltia fa augmentar la preocupació.
Clar, és que el seu Covid és el que més mal em fa, no el meu. És lògic, no? La seva mare, el que més et preocupa és el dolor, el cansament, les necessitats de la teva filla, més que no pas les teves. I, clar, és una mica complicat anar a l'escola, no entendre res, o no entendre la meitat de les coses que t'expliquen, no poder portar una vida normal, que els seus amics surtin de festa o facin coses i ella no pugui o estigui més limitada. Abans de començar amb la Covid, per exemple, ella ballava 3 hores al dia perquè feia competició de ball, li encantava, feia esgrima teatral, bateria, batucada, o sigui, moltíssimes activitats perquè era una nena doncs, molt moguda, molt activa, molt intel·ligent. Sí. I ara doncs, es veu amb una discapacitat, aquesta és la paraula.
Geno, i quan aneu als metges, de quin tractament us parlen? Clar, evidentment, tot és molt inicial, no?, d'aquesta malaltia, la pandèmia de fa 4 anys, però quin és el tractament de què us estan parlant?
Doncs amb els metges tenim una barrera brutal, perquè la majoria d'ells no entenen de Covid persistent. O sigui, és com el començament de la fibromiàlgia, que la gent no entenia que era la fibromiàlgia, doncs ara és una mica el mateix. És com una malaltia invisible, la majoria dels metges no entenen què passa ni d'on provenen els nostres mals. I sí que hem trobat més recolzament a Covid persistent de Can Ruti, perquè ja en tenen més, perquè, o sigui, és molt diferent el tracte allà, però realment el que et poden dir és que et cuidis, que descansis tot el possible, que miris d'adaptar les teves necessitats a la vida diària, diguem, al Covid persistent. No tenen una cura, no tenen la millora. Sí que pots fer una millor alimentació, uns millors hàbits de dormir, coses així, però realment no hi ha una cura. I ja t'ho diuen ben clar des del començament. O sigui, no podem fer gaires coses per vosaltres, excepte, doncs això, uns bons hàbits i... Mira, clarament, més d'un metge ens ha dit, us heu d'acostumar a estar així.
Vaja.
O sigui, quan abans us acostumeu a estar així, millor, perquè no hi ha res, no hi ha absolutament res. No hi ha una pastilla, no Clar. Hi ha un tractament, no hi ha una rehabilitació. Sí que la rehabilitació et pot fer, per dir-ho d'alguna manera, fa una mica més de massa muscular o de respiració, que et faci menys mal al tòrax, etc. Però en el meu cas, per exemple, vaig tenir fins i tot una angina de pit, un parell de pneumonies bilaterals. Ja hem agafat 6 vegades la infecció.
6 vegades?
Tots a casa, sí. Però la primera és la que ens va deixar més tocats.
Una malaltia hores d'ara infradiagnosticada. Geno Velasco, veïna de Pineda de Mar, gràcies per aquest testimoni a l'informatiu migdia de COPE Catalunya.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar visibilitat i sobretot el que us demanaria una cosa, que es faci un protocol a les escoles per Covid persistent. Que sigui a nivell de Catalunya o a nivell estatal, m'és igual, però aquests nanos necessiten una referència a l'escola perquè se'ls adaptin les matèries al seu estat d'ànim, al seu estat físic, al seu estat neurocognitiu.
Doncs aquesta és la teva petició. Gràcies, Geno. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies, eh?
Equivalent a uns 80 envasos per persona. Molt o poc, en parlarem després de la publicitat. Aquí, a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía 3 o 4 candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa en el tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillarías?
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya és la comunitat autònoma que més i millor recicla vidre en Girona al capdavant, amb gairebé 32 quilos de mitjana per persona a la demarcació de Girona, que la situa com el tercer lloc a tota Espanya. Tornant a les dades de tota Catalunya, després de Girona hi trobem Lleida, Tarragona, i a la cua per cert es situa Barcelona amb tot just 20 quilos. Són algunes de les xifres que ha facilitat Ecovidrio, que eleva a 200.000 les tones de residus d'envasos de vidre recollides, en les quals unes 183.000 van ser dipositades al contenidor verd, el que hi ha a la gairebé totalitat de les ciutats catalanes. Però no tot el vidre que es pot reciclar va a parar al contenidor verd. Avui, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a la Lucía, una dissenyadora que fa escultures amb material reciclat, concretament amb vidre. Com s'ho fa, Mara Rodríguez?
Doncs bé, la Lucía Bruni té un taller on es reutilitzen envasos de vidre que estan destinats al contenidor verd i els transformen en altres peces útils com decoració per la llar o vaixella. La idea és donar-los una segona oportunitat, allò que anomenem residus, i ens ha explicat d'on recullen aquests materials.
Muchas veces colaboramos con restaurantes y con hoteles y entonces ellos mismos nos proporcionan las botellas que utilizan, nosotros las transformamos y vuelven a utilizarlas en sus hoteles o en sus restaurantes.
Reciclar, però també reutilitzar. Una ampolla de vidre, de fet, es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades. La Lucía ens ha explicat com és el procés de transformació dels materials amb els quals treballa.
Cuando llegan al taller, digamos, la clasificamos un poco por color y por forma. Tenemos un almacén que para nosotros es como nuestra biblioteca, donde guardamos todo el material. Y luego, dependiendo del proyecto, cogemos las botellas, las regeneramos, limpiamos, quitamos la etiqueta y todo esto, que también es un buen tiempo. Y luego la cortamos.
Destaca sobretot la sostenibilitat.
Por ejemplo, esta misma técnica de conseguir que el vidrio sea mate, digamos, se puede hacer también con ácido, pero nosotros lo hacemos de una forma mecánica, con arena, porque no queremos contaminar. Y todas las máquinas que utilizamos se van con un circuito cerrado de agua.
Sigui com sigui, la tasca que realitza la Lucía és imprescindible per protegir l'entorn i racionalitzar l'ús dels recursos.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra el gerent de Ecovidrio a Catalunya, Ivan Costa. Ivan, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, moltes gràcies.
Bé, cada català està reciclant 23 quilos de mitjana d'envasos de vidre durant l'any 2023. L'any passat són les últimes xifres oficials. A mi em falta una comparativa i per això et pregunto el següent. Amb aquests 23 quilos és una bona xifra o encara és una xifra insuficient?
Doncs la xifra encara és insuficient, però és moderadament bona. Si ens comparem amb altres províncies, per exemple, agafem la província de Barcelona, doncs tenim altres províncies per davant, com per exemple Girona, que està en 31 quilos per habitant, i per tant doncs, tenim encara molt marge per córrer, no? Però al final, més enllà dels quilos per persona, el que més ens interessa serien les taxes de reciclatge que ens imposen les directives europees. I per tant, ara mateix hem assolit el 70%, i el que aspirem és a assolir aquest 100%, no? Que de cada 100 ampolles posades al mercat, que totes 100 es reciclin el contenidor verd.
Home, s'ha d'anar augmentant aquesta ràtio. A Catalunya de contenidors verds hi ha aproximadament uns 43.000. Farien falta més contenidors i en algunes àrees amb especial incidència, o consideres que a hores d'ara ja suficient en aquesta casa cobertura amb els actuals contenidors?
Bueno, aquí hauríem de separar, hi ha alguns municipis, bastants, que tenen un sistema de recollida amb porta a porta, no? I per tant allà sense contenidors estan assolint uns bons nivells de reciclatge. Pel que fa al nombre total, diríem que el nombre és aproximadament correcte. Treballem també amb ràtio d'habitants per contenidor i en el cas català doncs és una ràtio acceptablement bona, però sí que estan mal repartits. Hi ha zones en què anem detectant que falten contenidors i estem treballant per millorar aquesta ràtio.
Tu com a expert, en aquest cas gerent d'Ecovidrio, de l'actual sistema de reciclatge que estem utilitzant, estàs content? Creus que serà adequat o que s'hauria d'incorporar modificacions? I, per exemple, et pregunto pel sistema porta a porta com el veus.
El sistema porta a porta, evidentment, és un sistema que és molt bo. Ara bé, no és un sistema universal, no li té per què funcionar a tothom, no? Els municipis on s'aplica, que normalment són municipis doncs, de talla petita, sovint el que fan és que dupliquen la recollida selectiva global. I, per tant, en el moment en què ho implanten, imaginem que estan doncs, ratllant el 40-50% de recollida selectiva total, parlo de totes les fraccions, sovint el que fan és que passen a unes ràtios per sobre del 70 o fins i tot del 80. Per tant, globalment, és bo, però sí que és cert que s'ha d'estudiar cas per cas perquè hi ha altres sistemes, com contenidors amb identificació o contenidors tancats, que també poden donar uns resultats molt bons. Però aleshores la resposta és sí, el porta-a-porta és un sistema que és molt bo.
Sí. Sí, Ivan, te pregunto una pregunta a títol personal. Quan tu passes per alguna ciutat de Catalunya, no n'anomenaré cap perquè pot ser qualsevol, hi ha aquesta illa de contenidors on hi ha els quatre contenidors diferents, però veus una brutícia amb aquesta illa absoluta perquè els contenidors estan desbordats, ja sigui el de vidre, ja sigui el del paper, ja sigui el del cartró o l'orgànic, tu què penses?
Bueno, aquí hi ha diversos temes, no? El primer és que possiblement si estan desbordats és perquè o bé la freqüència de buidatge és insuficient o bé perquè potser falten unitats de contenidors i per tant la gent no té més remei que abocar-ho allà encara que se saturi. I la tercera pota seria que és possible, i moltes vegades és així, que hi hagi alternativa i la gent per no caminar doncs que li doni igual i ho aboqui allà. Evidentment aquí és un tema de corresponsabilitat i totes les parts, administració i ciutadans, haurien d'intentar millorar de forma conjunta.
I aquest sistema del contenidor amb clau et satisfà o no? O consideres una mica discriminatori?
Bé, aquest sistema realment allà on s'aplica, que tampoc és que s'apliqui a molts llocs, està donant bons resultats. Al final és implantar un horari estil porta a porta amb un contenidor i, per tant, el que fa és pedagogia, no? Fa que la gent aprengui, s'organitzi bé i acabi doncs, sent una mica més responsable a l'hora de fer la separació en origen per intentar generar menys residus i els que faci separar-los correctament. Jo estic, de moment, a favor, però, evidentment, tot pot tenir els seus punts de millora.
El que passa és que únicament podem llançar les escombraries on vivim.
Sí, clar, evidentment té mancances, eh? Tots els sistemes tenen mancances i per això també hi ha solucions, no? Hi ha àrees d'emergència i després el que hauria de fer cada municipi que implanti aquest sistema és establir una línia de contacte amb el ciutadà que pugui tenir un problema, doncs, per exemple, la gent que treballa de nit o que té horaris o circumstàncies vitals que li dificulten això, doncs per buscar solucions a l'ús, no? Solucions ad hoc per cada grup de ciutadans.
Ivan Costa, gerent d'Ecovidrio, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I encarem la recta final del nostre informatiu amb un objectiu ambiciós. 2034, és a dir, d'aquí 10 anys poden estar acabades les obres de la Sagrada Família. Aquest, com a mínim, és l'objectiu de la Junta del Temple. Com es trobem a dia d'avui? Doncs que l'any que ve, 2025, es culminarà la construcció de la Torre de Jesús de 132 metres. Aquesta empenta és a causa de la velocitat de creuer que han agafat les obres de construcció gràcies a les xifres de visitants de l'any passat, Iker Vegas.
Així és, malgrat que evita d'establir un termini exacte per la finalització de les obres, l'objectiu és culminar la construcció de la Torre de Jesús, la Capella de l'Assumpte i el claustre de cara al 2025. Tanmateix, Esteve Camps, president delegat, ha afirmat que en el procés intervenen factors extens com permisos municipals, les possibilitats econòmiques o els materials, que poden alterar els terminis.
La ilusión es que en 10 años esté terminado, pero no depende de nosotros. Hay una parte que sí depende de nosotros y cogemos el compromiso, la ilusión de terminarlo en 10 años, si bien aquí hay otras administraciones que tienen de opinar y solucionarlo.
Tal com ha afirmat Esteve Camps, també han demanat a l'Ajuntament de Barcelona que el 2026 es declari com a any Gaudí, en commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte català. D'altra banda, pel que respecta als preus de les entrades, el president delegat ha afirmat que es mantindrà igual que els darrers dos anys.
El preu es mantindrà per ara, ja fa dos anys que es mantenen els mateixos preus, no s'ha incrementat, l'any passat no es va incrementar, aquest any tampoc, però sovint entenem que és un preu assequible i no podem reduir-lo.
Fent un balanç del passat any 2023, hi ha hagut un increment del 24% del nombre de turistes respecte al 2022, arribant als 4.700 milions de visitants. Per qüestió d'aforament, només es podrà fer un increment del 10% dels visitants en aquest any 2024.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I d'aquí 10 minuts, Esports Cope amb Joan Batllori. Crec que aquest matí la pilota passa en un segon lloc. Hores d'ara trobem a Dani Alves, que està a la recerca del milió d'euros per sortir de la presó, i a la Guàrdia Civil investigant a Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola, a partir del contracte de la Supercopa d'Espanya amb Gerard Piqué. Matí mogut, Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi, efectivament, sí. Matí mogut i amb sobresalts, efectivament, amb registres i detencions a la Federació Espanyola en relació a diversos contractes de l'era Rubiales, registres a Las Rozas, a la seu de la Federació, també al domicili particular de Rubiales a Granada. Hi ha 7 detinguts. Rubiales, el president de l'Espanyola, o l'expresident de l'Espanyola, millor dit, està fora d'Espanya en aquests moments. Com deies, també s'ha decretat la llibertat provisional per Dani Alves, si paga, això sí, una fiança d'1 milió d'euros. Podria sortir de la presó, per tant, a les properes hores. Hi ha una altra notícia que han avançat els companys de RAC1 important, que té a veure amb Cancelo, que resulta que té un familiar amb problemes de cor i se li estan fent proves per certificar que aquests problemes no són hereditaris. Per això Cancelo no va viatjar a Madrid al cap de setmana per jugar contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. I en clau espanyol, hem quedat després per parlar d'un dels futbolistes destacats de la temporada, Álvaro Aguado, avui entrevista a Sportscope.
Estarem molt, molt atents perquè fins a les 4 poden canviar moltes coses, no? És a dir, de 3 a 4, Sportscope en directe a última hora.
Ho anirem explicant, Sergi.
Joan, fins ara.
Gràcies, fins ara.
I a les 7 de la tarda encendrà, com sempre, la linterna per ampliar els temes que avui estem parlant a la programació de Cope Catalunya, incorporant de nous Montse Rodríguez. Montse, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs així és, avui parlarem de reciclatge. Sabies que Girona és la tercera província d'Espanya on més residus es van recuperar? Doncs avui parlarem d'això, sobre aquest tema, i farem des de la vessant d'un restaurant, de la restauració, amb l'Alejandro, que és el CEO del restaurant Repot, i ens parlarà de que no fan servir plàstics i com reutilitzen els materials. I després, per una altra banda, seguirem parlant del tema de la Covid, que esteu fent vosaltres al llarg de la programació, i ho farem amb el Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, perquè ens digui per què els adolescents que han passat de Covid encara presenten símptomes de Covid persistent.
A les 7 de la tarda, Montse Rodríguez encén la linterna i també amb l'última hora informativa del que passi aquesta tarda aquí a Catalunya i Andorra. Gràcies, Montse. Fins després.
Fins després, Sergi.
Nosaltres ja busquem a línia COPE. A partir de les 3 de la tarda, el repàs nacional i internacional de l'última hora, i a partir de les 3 i 5, Esports COPE amb Joan Batllori i amb aquest matí mogut de l'actualitat esportiva. Fins ara.